a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Avui 14 minuts, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui divendres 13 de novembre del 2008. Farà 3 setmanes, ens sembla, aquest diumenge, que va ser, a veure, ho farem balejar d'entrada. Mossèn Josep Pauses, bon dia, bona hora.
Bon dia.
No veu ser proclamat, perquè no es proclamen els rectors. No. Veu ser nomenat.
Presentat.
Presentat. Deixem-ho un presentat.
Deixem-ho un presentat. Sí.
Mossèn Josep Pauses, que va néixer a Vilafranca, però que ha passat bona part de la seva vida...
Al Vallès.
Al Vallès.
Tota, pràcticament tota, des de seminarista fins a vicari, rector i... I 39 anys, aquells pobles del Vallès Oriental primer, després ara de l'Occidental amb Terrassa, uh-huh. Terrassa, i també me'n cuidava d'Ullastell. I bé, i ara allò que diem, no és boig que a casa torna, o roda el món i torna al món, i llavors, doncs mira, doncs he tornat cap a casa.
Veu néixer l'any 48?
Vaig néixer l'any 48, el 5 de maig de l'any 1948, a Vilafranca del Penedès, oi? A casa, perquè en aquella època es naixia a casa, no? Els meus germans ja van néixer a les clíniques.
Ara diríem allò del mes de Maria, no?
Sí, sí. Aquest dia també, un 5 de maig, també va néixer en Karl Marx, oi? Vull dir que també, vull dir que... Tu dius el mes de Maria, jo dic Karl Marx, eh?
No, fèiem servir allò de la vocació, no? Sou molt marià o no?
Sí, perquè...
Sí. Perquè hi ha cap allà que no ho sigui, no?
M'han tocat, és a dir, parròquies que hi ha santuaris molt emblemàtics. Quan ell vaig ser rector de Caldes i llavors allà hi ha el santuari de la Mare del Remei, vull dir que té molta anomenada, doncs, per aquells pobles. També vaig ser vicari de la Garriga i allà el santuari del Mare de Puiggraciós, i ara, doncs, vinc aquí a Sitges amb el santuari del Mare del Vinyet. Oi?
Quan veu... No ho sé, la família havia alguna vocació religiosa o alguna...
Una vocació, sí, un cosí del meu avi era religiós del pare Manyanet, de la Sagrada Família. A Vilafranca hi ha un col·legi, el col·legi de Sant Ramon, que pràcticament la majoria de nois anàvem allà a aquell col·legi, i que hi ha, doncs, els pares de la Sagrada Família, aquesta congregació fundada per Sant Josep Manyanet, llavors no era ni sant ni beat, potser era beat, però... I llavors hi havia un religiós, un cosí del meu avi, el pare Pauses, doncs, que era, doncs, d'aquesta congregació. El que passa que va estar destinat a l'Argentina i va morir allà a l'Argentina. Fora d'aquest no hi ha cap antecedent més, oi? Un contrari, vull dir, va sobtar molt que jo em fes capellà, perquè com a casa tenim aquesta empresa d'Olis Pauses, fundada, doncs, fa 128 anys, l'any 1880, des de quatre generacions, el meu besavi, el meu avi, el meu pare, i em tocava a mi, perquè sóc el gran, sóc l'hereu.
O sigui, us veien
dins l'empresa, però llavors jo vaig optar per un altre tipus d'oli, l'oli de confirmació, l'oli de batejar, l'oli de... I llavors el germà segon, doncs, és el que s'ha fet càrrec de l'empresa, tot i que el meu pare encara porta l'empresa, perquè té una vitalitat, doncs, impressionant, i això que va cap a 89 anys, encara està al peu del canó.
Doncs anem per parts, perquè aquesta vocació religiosa, quan es desperta?
Es desperta, doncs, gràcies a un mossèn que hi havia a Vilafranca, mossèn Joan Vinyeta, que era el capellà de l'Hospital de Vilafranca i també era beneficiat de Santa Maria, de la Basílica, que una mica jo diria que tots els capellans fills de Vilafranca devem la vocació, naturalment, a Déu i a Nostre Senyor, però també la devem a aquest capellà que una mica, doncs, va fundar una escolania, que érem una cinquantena de nois, oi? I llavors ella es anava fixant amb alguns i d'una manera molt subtil, doncs, ens anava encaminant, ens anava treballant, ens vèiem amb ell, etc. De tal manera que quan a casa telefonàvem a Sant Vinyeta ja es posaven una mica les mans al cap, dient, ai, mare de Déu, que aquest mossèn ens el vol portar per un altre camí, oi? En lloc dels olis, ja vol per un altre cosa. I efectivament va ser així. El que passa que vaig esperar vaig fer tot el batxillerat a Vilafranca, vaig fer el preu que abans en dèiem, el preu en dèiem, després el cou,
el preu universitari, no?
I llavors, vull dir, a 18 anys o 19 vaig entrar doncs, al seminari de Barcelona, vaig assegurar una mica, no vaig entrar al seminari menor, sinó que vaig anar al seminari de
perquè
què?
Us feia respecte a alguna cosa en aquell moment? Que a casa tinguessin un disgust, que aquesta decisió no fos l'adequada, que...
Sí, vull dir, els hi va, no, esclar, perquè hi havia famílies de Vilafranca que sí, que ja es veia que d'aquella família hauria de sortir algun capellà, i efectivament va sortir algun capellà, però la família Paus...
A part, en aquella època hem de suposar que, sí. que almenys així s'acostumava a dir que tenir un capellà a la família era gairebé, doncs un plus d'un cert prestigi,
Sí. Però no, ells no, d'això, perquè ja em veiem allà, doncs, seguint la tradició dels olis, oi? Tampoc...
O sigui que anàveu contracorrent, d'alguna manera?
Contracorrent, sí, perquè vull dir, la meva mare sí, que era molt de missa.
Molt devota.
El meu pare, doncs, continua anant a missa el diumenge o el dissabte, però els meus germans i germanes i nebots, com la majoria d'allò, per festes grosses, per festes grosses, segurament ja van venir el dia de la presa de possessió tots a formar, tots formen, en casos així, vindran per la missa del gall, etc, vindran aquí, perquè sempre m'han seguit a tot arreu.
Però voleu dir més gairebé per vinculació familiar?
Vinculació i per sí, perquè per Nadal, home, Nadal, sí,
està clar,
i d'això no són d'una pràctica molt assídua, però també va sobtar una mica que jo d'això, les aficions dels meus germans jo no les tinc, i les aficions que jo tinc, ells no les tenen massa.
Quan us van ordenar sacerdot, mossèn Josep?
Sí, ara farà 30 anys.
Ara farà 30 anys.
30 anys, sí, em van ordenar.
O sigui, l'any 68?
79.
El 79,
A la Garriga, perquè abans les ordenacions... Jo vaig ser ordenat pel cardenal Jovany, som de l'època del cardenal Jovany, nosaltres, oi? I una mica en aquella època les ordenacions es feien a la parròquia on estaves destinat, on hi exercies el diaconat, T'ordenaven de diaca i llavors t'enviaven a una parròquia, i allà un any o dos doncs exercies el diaconat i mira, i com a culminació d'aquesta etapa doncs t'ordenaven prevere aquella parròquia que ja coneixies la gent, una mica tot plegat, i era molt bonic. Ara ho fan a la catedral, que no deixa de quedar doncs un pèl fred, oi? Perquè vull dir, esclar, vull dir, quan t'ordenen en un poble o no, llavors tot el poble vibra i tot el poble assisteix a aquesta celebració, i va ser molt bonic.
És molt fàcil ara, perquè ens ho heu posat en safata, i sou d'aquesta generació que sempre ho posa en safata. Sí. Que enyoreu el cardenal Jovany?
Sí, i tant. Ja ho dic una mica fluix. Sí, va ser un cardenal, vull dir que...
Ens heu de donar unes quantes raons del perquè, i no sou l'únic, no? Però...
Sí, nosaltres, repeteixo, vam ser d'aquesta... Era un home, vull dir, excepcional, vull dir, per portar a Barcelona, llavors, esclar, formàvem part de la mateixa diòcesi, i ell tenia una capacitat i una morrieria impressionant. Barcelona és molt difícil, saps? I es necessita un pastor que realment doncs tot vegi o contempli totes les necessitats i totes les tendències que hi ha, i que no es decanti per cap, sinó més aviat que sigui punt d'unió i molt dialogant amb tots. I el cardenal Jovany tenia això, un home d'una gran intel·ligència. Havia viscut a fons el Concili Vaticà II, perquè ell va ser pare conciliar, oi? Va participar en totes les sessions com a bisbe auxiliar de Barcelona, com a bisbe de Girona després. Per tant, una mica ell vull dir, transmetia tot el que ell havia doncs viscut allà a l'aula conciliar. Transmetia a la seva manera, de tal manera que tothom anaves a parlar amb ell i quasi tothom en sortia content, els de més d'esquerres, els de més de dret, els del centre, oi? Perquè donava la raó, i també veia, diu, no, si amb això teniu raó, etc. I no es decantava mai per una cosa, sinó que era, mira, totes les tendències dintre de l'Església hi tenen cabuda una mica. Ell no sabia mai per quina es decantava, potser per això, per aquí hi havia la gràcia.
Que nedar i guardar la roba.
Nedar i guardar la roba, que diuen. Saps?
De tota manera, està clar, l'enyoreu per una qüestió de personalitat, i suposo que per, no ho sé, una certa ideologia hereva del concili.
Sí.
Per totes enyoreu les coses, enyoreu el concili també?
Sí, enyorem el concili. Nosaltres som fills, vaja, doncs la nostra època de seminari amb el Jaume va estar marcada pel concili, saps? El van viure a fons, les sessions, vull dir, que llavors som capellans del concili, quan ens vam ordenar, doncs el concili s'havia acabat feia uns anys, i llavors hi havia aquesta gran eufòria de posar en pràctica totes les resolucions conciliars, i això encara en vivim.
No, encara però us ho pregunto per si creieu que s'ha perdut pel camí d'allò, sí? Moltes coses?
Moltes coses s'han perdut.
Per exemple?
Vull dir que els nois ara que sortien de capellà, esclar, encara no havien nascut amb el concili, vull dir, quan el concili es feia, aquests nois no. I esclar, vull dir, vulgues que no, això doncs... això influeix, oi? Això influeix, vull dir. I tampoc alguns encara no eren capellans quan es va celebrar el Concili Provincial Tarraconense, eh? I és clar, vull dir, els capellans que hem estat marcats pel Concili Vaticà II, el Concili Provincial Tarraconense, jo dic, tenim un bagatge que ningú ens el pot prendre, o que tampoc no podem canviar una mica de tarannà.
Però teniu la sensació que aquell concili, aquell moment, era un moment en el qual l'Església estava més adaptada al temps actual,
sí,
que no pas ara?
Sí, jo penso que sí. Realment penso que estava molt més adaptada. Ara ens costa més, vull dir, no acabem de trobar potser la manera, potser també... Però això en tots els camps, en tots els aspectes, potser aquestes generacions més joves també tendeixen més cap a una cosa més classiqueta, saps? S'ha perdut el vigor, una mica l'ardor del concili, l'ardor religiós, l'ardor polític potser també una mica, perquè els polítics també es queixen una mica del mateix, a vegades aquestes generacions que tampoc tenen gent, sense els partits tampoc tenen gent jove. La gent diu, és que no, aquestes senyores que ara
són
d'això, els joves han
de donar... Vol dir que ningú no creu en ningú, ara.
Bueno, no, vull dir que per això, vull dir, parles amb algun polític que a mi també es troben amb manca de vocacions polítiques, vocacions religioses, d'acord, però també vocacions polítiques.
Perquè si l'Església hagués seguit el camí del concili, tindria ara més fidels a les parròquies?
Sí, no ho saps mai, vull dir, l'Església continua seguint el camí del concili, però el segueix amb una mica potser amb el freno de mà posat, saps? És a dir, i llavors, vull dir, hem de ser més llançats i més, i una mica no fer barrinar el nostre cap per veure quina és la manera més adequada per entrar en aquesta societat més aviat secularitzada, més aviat de veure quina d'això, i hem d'anar-ho, no, perquè, esclar, vull dir, fent servir fórmules ja antigues, no pot ser. I a vegades algun element d'aquests joves que tenim, doncs retornen a unes tradicions i a una espiritualitat una mica que va ser vàlida el segle passat, però que ara ja no...
Voleu dir una mica hernada?
Una mica ja, dient que ja ha caducat, una mica que dius ara no podem, doncs, presentar, que en èpoques passades potser sí que van fer un servei, no en dubto, però ara ja hem de trobar un altre estil de fer de capellà.
Un altre estil de fer de capellà.
De fer capellà, un altre estil, una mica també d'església, més amb diàleg amb aquest món, amb la gent, i un diàleg molt normalet, vull dir, jo a Terrassa feia servir una expressió que deia, el meu despatx és al carrer, saps? És a dir, jo sóc com a primer perquè no he entrat mai, no he entrat en aquest món de les màquines. A vegades la gent quan et va al correu electrònic dic, no en tinc, jo encara treballo en màquina d'escriure, o en pluma, escric a mà, Provo, perquè penso que la feina del capellà no és tant de despatx, sinó que més ja des de carrer, de trobar-te amb aquell, i a vegades de converses banals pots elevar-te a converses més espirituals.
Doncs fem-ho fàcil. Al carrer què passa? I què us diuen? Al carrer hi ha una certa sensació que l'Església s'ha endurit, que l'Església...
Sí, i aquest és l'acusació que et fa la majoria, vull dir... Parleu un altre llenguatge, vull dir, quedeu massa tancats, vull dir, això contínuament ho està sentint.
És a dir, la radiografia que us fan molt sovint és aquesta.
És aquesta.
Què hi ha de cert o no en això?
Oh, jo penso que sí, que hi ha molta cosa de cert, perquè també és allò que diem en català, gat escaldat amb aigua tèbia, en té prou, i a vegades hi ha coses que estem fent encara ara a l'Església que dius, home, això ja no ho hauríem de fer, saps? Perquè és un error, vull dir, en aquests errors ja no hi hauríem de tornar a caure, oi? I tornem a caure, i penses, home, és que som tontos a vegades, no? Dona aquesta sensació, no ho sé, en molts camps, en molts aspectes, i és clar, per això una mica jo també el que dic sempre és que hauríem de retornar la figura de Jesucrist, i sobretot a l'Evangeli, perquè continua sent un missatge molt vàlid, molt actual, i impressionant, vull dir, que fascina encara. El que passa és que la gent es queda una mica amb la cosa externa, amb l'envoltori, ara... que és lògic una mica, que és lògic.
Ara ens agafem, però, en aquesta imatge de mossèn Pauses, passejant pel carrer, li diuen alguna cosa, molt bé. El capellà, a qui ho diu, això? En qui ho parla, això?
Què vols dir? Amb qui parla?
Amb altres capellans, mossèn Joan Pauses diu, escolta'm, a mi pel carrer em diuen, sí, i hi ha tot allò, sí, i els altres què li diuen?
També potser els hi diuen el mateix. I llavors és qüestió d'anar seguint, veus? Vull dir,
jo us ho pregunto per això.
Converses una mica que pots tenir...
En el sentit que què fa un capellà d'un petit poble com és Sitges, davant de, diguem petit, ja ens enteneu, d'una realitat tan quotidiana com és aquesta, davant d'una expressió tan general i tan pública com és la d'aquesta església, especialment eixuta i dura. Què fa?
Penso que un capellà d'infanteria, diguem, que som els rectors normals i corrents, a vegades no tenim...
d'infanteria.
A vegades no tenim respostes, soldat ras, no tenim respostes... no tenim respostes per donar a la gent que trobem. No tenim la resposta, perquè una mica hem de donar la raó a la gent que trobem.
D'acord, voleu dir que a vegades el capellà, esclar, no vol parlar per tota la sala en general, no?
Jo també ho veig com ho veus tu, jo també ho veig com ho veus, doncs, com ho veieu vosaltres, etcètera, perquè són aquestes coses que dius, home, això hauria d'anar per un altre camí, tot això, saps? Si volem tenir credibilitat, és a dir, hi ha actuacions, a vegades també per part de la mateixa jerarquia, d'algun bisbe, a nivell, doncs, hi ha molt
cap amunt.
Que dius, home, per l'amor de Déu, que llavors tots els que jo que t'ha agradat, sí, que d'infanteria, té feina una mica per d'això.
Perquè quan veu començar, us ho pensàveu, això? Suposo que sí, un forma part d'una jerarquia, en tot plegat, però...
Sí, hi ha d'això, però potser no... No, jo penso que potser... Jo el que em pensava és que amb el tipus de clergat que anava sortint i llavors s'aniria una mica...
Una certa renovació, una certa...
Bueno, no, vull dir, aniríem seguint una mateixa línia. El que passa és que ens hem trobat que hi ha hagut un tall tan fort que a vegades els capellans que ja portem una colla d'anys de capellà i els mossens que comencen ara, doncs els cadells, diguem, aquests més jovenets, hi ha una...
Una distància?
Enorme.
Enorme?
No,
teniu la sensació que en alguns és enorme.
Sí, penso que a vegades parlem altres llenguatges, altres llenguatges i dius...
Ens direu que teniu la sensació que veieu una església més moderna.
Nosaltres, a l'època nostra, que no pas ara.
Anava a viva tu a l'olla, no?
Sí. Vull dir, penso que passa, vull dir que amb la manera mateixa d'això, potser el mateix vestit, és a dir, que ara, esclar, vull dir, el clergyman torna a ser molts de joves, la majoria, per no dir la majoria, saps? És a dir, i esclar, nosaltres això ja no ho havíem
treu.
En el seminari sí que encara anàvem a sotana, però després amb el concili això ja i ara també...
És a dir, quan veu sortir del seminari, ja no veu ni portar sotana?
No, ja totalment normalets.
D'acord.
Llavors ara veus que sí, ara es va veient bastant tan agró, vull dir que això... Sí, perquè dius, bueno, són no deixen de ser maneres d'entendre la cosa. Clar que l'havien de fer el monjo, oi? Però
no,
està clar. Una mica ajuda també amb el tipus de tarannà, de mentalitat. Sí, ens costa una mica d'entendre.
Esclar, vist d'aquesta forma, no dona pas la sensació que el futur sigui massa esperançador des del punt de vista de captar.
No, però el cristià és un home d'esperança i llavors no hem de perdre mai l'esperança, saps? L'esperança, la fe per descomptat, però l'esperança també, i per això que no, la sensació és que ara la feina nostra o de, concretament és una feina més de formir, bueno, d'anar més personal, de tu a tu, saps? De trobar amb aquest, trobar amb aquell altre, trobar amb aquesta, d'això, escolta, anem a donar un tomb, anem a prendre alguna cosa, sí, i parlem, saps? Potser l'època de grans tinglados ha passat una mica ja, de grans muntatges.
O sigui, us ve bastant més de gust estar en un poblet que no pas estar en...
No, jo diria més que poblet o ciutat o vila, això, si no, vull dir que això dels grans, abans de l'església, sí, vull dir que una mica feia unes grans concentracions, grans, diguem, això potser una mica està superat, fent les que hàgim de fer, però no, això en canvi potser oblidàvem una mica la persona en concret, aquella persona en concret, que la que fèiem servir per moltes coses, tu ajuda'm aquí, ajuda'm allà, i de cara una mica a la galeria, i de cara que realment doncs sortís un acte impressionant, però després, passat aquest acte, la cosa ja no quedava, no, ja no quedava res, no hi quedava que hi havia el foc d'encenatge, no, llavors encara potser, ara potser hi ha d'haver aquest contacte més personal, cada persona és un món, una problemàtica, doncs una mica, avui dia la persona també necessita molt que algú l'escolti, que algú doncs l'ajudi, jo a Terrassa ho feia molt ara últimament això, que mira, quedava amb aquest, amb aquesta i parlàvem, tot i que tens els, no li donaves cap solució, saps? Perquè, però mira, amb el to a vegades encadeix les coses, amb el to de veu d'això, i una mica ja sortia animada aquella persona, saps?
Un cop quan teníem aquí mossèn Carreró, quan acabava d'arribar de París, ara està a Cuba, però havia estat als barris marginals de París, ens va deixar una frase que molts oients els va cridar molt l'atenció en el context on s'estava, que deia que en el fons l'Església ha de perdonar i no ha de castigar, i era un home que s'havia trobat doncs amb assassins a les presons i amb dones que havien hagut d'avortar i que els havia de donar una certa resposta a tot això que no fos...
Jo també soc del mateix tarannà, tot i que no ens coneixem, amb el pare Carreró, però conec la seva família i d'això, i ell també potser ens hem saludat amb algun Sant Bartomeu que ha estat per aquí, però mai hem tingut una conversa, però un amic, jo soc del mateix tarannà d'aquesta frase que va dir el pare de Carreró, vull dir, el fill que si agafes l'Evangeli, doncs Déu ha enviat el seu fill al món no per condemnar-lo, sinó per salvar-lo. I una mica la gent que seguia Jesús era gent de només tonadet que hi havia, saps? Una mica quan et transportes una mica a l'època de Jesús, és clar que els seguien aquelles dones de mala vida, aquells publicans, perquè volien sentir una paraula d'ànims, d'esperança, i això és una mica és el que hem de fer a l'Església, saps? És a dir, doncs, escolta, no ha vingut a condemnar, vull dir, i a vegades ara actualment es torna a posar de moda la paraula de condemna.
Que
no,
ens ho diguin per això,
Sí, i llavors hem de potenciar més la paraula salvació, que és el fil cap és aquesta, doncs, que hi ha l'Evangeli que diu Jesús salvar i no condemnar. Oi?
Teniu, doncs, un cert encaix difícil, tal com està l'Església.
No? Som una si no diu difícil, sou una... Som una colleta, encara cada dia colleta, menys.
No sé si dir irreductibles, però...
Cada dia menys, però esclar, no podem renunciar al nostre passat, i una mica nosaltres, si vols, nosaltres farem de capellà de la manera que vàrem aprendre, influenciats molt pel Concili Vaticà II. I ens hem de mantenir fidels.
I continueu creient que allò era una de les millors maneres d'entendre l'Església?
Sí, penso que sí. Sí, totalment. Vull dir, aquest concili que alguns l'han volgut oblidar, altres no s'hi han ni l'han volgut conèixer, etc. I llavors, en lloc del Vaticà II, a vegades sembla que es traslladi el Vaticà I. És una mica més d'això. Dius, home, no va per aquí, això no va per aquí. Jo penso que una de les paraules que a mi més m'agrada és la paraula normalitat. Ser normal, oi? Normal en tot, una mica. Vull dir, quan vaig a un destí a un lloc, ja el primer que faig és donar-me de baixa de l'altre i empadonar-me doncs el lloc, i llavors ser un ciutadà més, en aquest cas ara començo a ser doncs un veí més de Sitges, i ser que sóc capellà, que sóc el rector de la parròquia, d'acord, però sobretot sóc un ciutadà més, un veí més, que participo en tant que puguin totes les manifestacions culturals, artístiques, etc., pictòriques, oi? I d'això, i a més, doncs sóc el capellà, però vull dir, amb una gran normalitat, vull dir, inserim-me molt en la realitat que m'ha tocat.
O sigui que això dels dogmes no va amb vos.
Ja els tenim, els dogmes, ja n'hi ha uns quants, ja està.
Ja n'hi ha prou.
Ja n'hi ha prou, tampoc cal fer-ne més de dogmes, perquè ja en tenim uns i creiem fermament, però són dogmes i misteris i tot això, i clar, no es pot explicar, i tampoc cal perdre temps explicant-nos massa, oi? Perquè no, ni nosaltres els entenem molt, oi? Perquè si no ja no seria misteri.
El 79 era Papa Pau VI, encara?
Pau VI, sí, Pau VI. Sí, moria llavors, nosaltres encara vàrem la nostra època de seminaristes i d'això de sota Pau VI, que va ser el que va acabar el Concili Vaticà II, després de Joan XXIII, i després ja va venir Joan Pau II, per aquells dies va ser, per aquells dies.
I Benet XVI
ja va influir molt a nosaltres, la seva manera de fer, la seva vasta cultura, el seu entroncament provenia d'un bon intel·lectual d'allà de Milà, etc. Vull dir, ell era un home, un pensador atormentat els últims temps, però després el Joan Pau II, que és aquest gran Joan Pau II, aquest gran pontificat, i ara Benet XVI, que mireu, és una, intel·lectualment és un primer pas, saps? Perquè té 40 i tants llibres publicats i en un moment et fa una encíclica, saps? I no, realment i és eixut, és alemany, no? És alemany, sí, sí. I això també influeix, però no és un cap pla, vull dir que té, no sé, això mateix de la cosa dels germans separats, això vull dir el fa patir, voldria arribar doncs a acords amb totes aquestes per tornar a ser la mateixa església, els cristians, la cristiana, etc, sota el mateix senyor per pastor, oi? I això l'ecumenisme, ell ho té molt, i altres coses també, després té altres coses, té altres un moniet o d'això que dius, bueno, però això no, tampoc no és l'essencial.
El Vaticà continua, però, generant aquella imatge d'església excessivament
rica, o...
Sí, digueu-li rica, digueu-li poderosa, digueu-li, sí, no ho sé com dir-ho.
Tenim ja tot aquest...
tot aquest cerimonial, tota aquesta parafernàlia.
Sí, aquest cerimonial, jo penso que són aquestes coses que hauríem també d'anar retallant, saps? És a dir, clar que ha de ser la litúrgia, ha de ser molt, ha de ser viva i ha de ser maca, i necessitem signes, perquè si no tot seria molt eixut, molt aixerreït, i l'Església necessita signes per expressar allò de més profund que creu, que té, que viu, eh? I són totes esglésies com aquestes, que la mateixa església de Sitges, que hi ha tot aquest d'això, vull dir, la situació, el lloc, els retaules barrocs impressionants, i tot això, llavors has d'administrar-ho bé, sense que quedi una cosa enfarfegada, però tampoc ho pots, perquè és fruit de tot, de moltes generacions, és un llegat que hem rebut, eh? Però sí que a vegades, quan veus algunes celebracions, jo el que em va sobtar més és quan es creen cardenals i tot això, que clar, dius, això ja no entra massa, mama. Ja, no és el llenguatge d'ara, tot això. La gent, això més aviat, és una cosa rococó, és una cosa massa d'això, que en èpoques passades potser sí que se deia la seva mentalitat, però ara ja no se diu massa tot això, que tanta vermellor, tant, llavors dius, bueno, aquí només faltaria el Miquel Àngel, vull dir que amb la Guàrdia Suïssa que encara voltés per aquí, no? Sí, ja dius, sí. Això és de pel·lícula, i això és una mica el que hauríem d'anar retallant i hauríem d'anar una mica canviant per aparèixer d'una altra manera, perquè si no la gent continua tenint la imatge aquella que ha vist per la tele, d'aquelles cerimònies tan...
I suposo que amb els capellans aquesta imatge de les sandàlies del pescador,
sí, d'aquest
Vaticà.
Encara viuen, però això hauria de mirar d'una mica purificar tot això i adaptar-se més potser als temps moderns.
Us ordeneu sacerdot i el primer lloc on aneu a parar, quin és?
Jo vaig anar de seminarista Santa Perpètua de Mogoda, que en aquell temps era de la Moguda, i algú deia de la Bellugada, oi? De Mogoda, i després m'envien de diaca a Mollet del Vallès, i llavors a la Garriga m'ordenen de capellana fa 30 anys, i allà em quedo de vicari. Vicari de la Garriga, i després ja segueixo un fan rector dels pobles al voltant de la Garriga, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, i després m'envien a Caldes de Montbui, i des de Caldes també portem setmanat. Dic portem perquè llavors iniciem una experiència amb una colla de capellans joves, recent ordenats, doncs vivim junts a Caldes, i des de Caldes portem aquests pobles de la rodalia. Fem com un equip que té diverses parròquies, però residint junts tots a Caldes de Montbui, i capellans molt joves, alguns acabats d'ordenar, i algun seminarista, i algun diaca, i llavors això dura 10 anys i després m'envien a Terrassa. Jo Terrassa ni la coneixia, vull dir, no havia entrat només allà on començar, perquè per anar a Montserrat havia d'entrar un moment a Terrassa, i després sortia, que quan no hi havia l'actual autovia, etc. M'envien a Terrassa, doncs el Sant Esperit, que ara és la catedral del Bisbat, després també em faig càrrec de les romàniques, i allà hem portat una obra de restauració a fons de tot aquest conjunt únic, aquest conjunt monumental del segle V-VI, saps, etc. I després des de Terrassa també m'encarrego d'altres parròquies. A Terrassa hi ha 14 parròquies, a la ciutat 14, i llavors perquè un rector es va posar malalt i després un altre doncs el van canviar, m'encarrego de parròquies de barri, mentre no anomenen, que jo era l'arxiprés de Terrassa, una mica l'arxiprés és el que anava davant Forats, i també m'encarrego d'un poblet molt maco, que és Ullastell, al voltant, al costat de Terrassa, i llavors doncs també porto des de Terrassa aquest poble d'Ullastell, Per tant, he tombat moltes parròquies, totes del Vallès Oriental, la majoria, i ara últimament del Vallès Occidental, fins que doncs Vinc cap aquí.
Quants anys heu estat a Terrassa?
A Terrassa 10, 10 justos. 10, 10, sí. Una dècada. Jo també sóc del parer que un capellà no ha d'estar massa temps, massa, perquè una mica llavors pot caure ell en una espècie de rutina, dient, mira, això ja no cal que m'esforci, ja sempre ho he fet així, i llavors, i això repercuteix en la gent, que la gent també ja es cansa una mica d'aquella, es cansa dels seus sermons, potser es cansa de la seva manera, i també de cara a la gent va bé que a vegades que de tant en tant hi hagi un canvi de pastor, d'allò, per dir, vinga, doncs, tornem a animar, bueno, no és que estigueu, no és que estiguin desanimats, però una mica, doncs, a vegades...
El que passa és que saben, no deu haver ara tantes vocacions com per poder mantenir una renovació més o menys constant, no?
No hi ha tantes vocacions, però una mica sí que a vegades, doncs, abans, en l'època del cardenal Jovany, ja hi havia també això dels 10 anys, era quasi una norma, vull dir que al cap de 5 anys en parlaves, cal que continuï, cal que no continuï, cal de 5 anys, i al cap de 10 una mica ja era dir, doncs no, vull dir, ara ja de marxa t'enviem a un altre lloc, saps? Ja era com un decret, com una norma,
sí.
I això jo en soc partidari d'aquest tipus de decrets i de normes.
Ara és així o no?
Ara ja no ara és ja així, no. No és això, vull dir, ara hi ha capellans que duren menys en un lloc perquè no acaben de quallar amb aquell poble determinat. També, vull dir, penso que una mica... El capellà pot triar una mica... Bueno, pues...
Us anava a preguntar això, si sí. Sol·licita el capellà, si el bisbat hi té més a veure que el propi capellà, moltes
sí,
vegades...
Sí, abans una mica doncs, es rebia un sobre, no em sembla que era de color blau, no pas de la meva època això, sinó abans el Sant Josep Nicolau, quan eren vicaris, quan acabaven rebent un sobre i deien cap aquí, cap allà, però sense tenir en compte una mica la persona en concret, sinó ja es considerava... un capellà recent ordenat es considerava un tot terreny, un tot terreny que podia trepitjar-ho tot i podia triomfar tot terreny.
La vocació ho salvava tot, eh?
Ho salvava tot, sí. I clar,
el destí encomanat, i si t'agrada...
Podia estar en una cosa rural, com una cosa urbana, com una cosa obrera, etc. Però allà vull dir d'això. Però després es va veure que no, perquè hi ha capellans que tenen més vocació de ciutat, altres més vocació de barri popular, i llavors ara estem bastant en compte tot.
Perquè, esclar, heu viscut realitats socials molt diferents.
Molt diferents, sí. Si nosaltres encara, de la nostra generació, aquests d'aquella època, ja fa més de 30 anys d'això, ja sí, encara érem una mica tot terreny. Una mica tot terreny, vull dir, ara la generació més jove ja no és tot terreny, i per això penso que s'ha de tenir en compte doncs, una mica aquella persona que han ordenat de capellà una mica la seva mentalitat, la seva capacitat, els seus enemics, les seves neures, els seus aficions, doncs no el portis potser en un lloc que allà serà un fracàs l'endemà mateix d'arribar. Ha passat per això, ha passat, però ara es té més en compte, perquè és que si no és un fracàs per aquest pobre xicot que va de rector o de vicari i per la gent mateixa, que llavors ja s'estableix una tensió impressionant, no? Que aquests nois mateixos, tot i ser capellans, això de la vocació, doncs també els hi poden agafar unes depressionetes i uns atacs d'ansietat i uns atacs d'angoixa.
Unes depressionetes.
Depressionetes, sí, diguem, perquè vull dir, esclar, vull dir...
Unes depressionetes,
i llavors dius, home, no podem arribar en aquesta situació límit, perquè, clar, el capellà tampoc se'n salva de la depressioneta, diguem, oi?
Ara que estàvem amb això de les vocacions, segurament us ho deuen haver preguntat tantes vegades i no haver parlat tantes vegades. Algun dia les dones seran capellans?
Aquestes que han sortit alguna psica que... Oi, que...
Feien broma, eh? Amb mossèn Josep Pauses i diguem que les dones són les que aguanten les processons.
Ah, sí, m'ho deia.
Molt més que els homes.
És veritat, potser sí, o potser
altres... Ja ho sabeu que heu arribat a un poble en 4 processons,
sí,
eh?
Sí, jo no res, vull dir, jo mateix em vaig veure... Jo amb el regidor, de Cultura, el Rafael Rocha, i em parlava de les processons també, que una s'ha hagut d'escurçar per culpa... Dic, a mi no em fa res caminar el que sigui, sí. Saps? Diu, no, diu, són les dones que volen una mica que no duri tant aquella processó, perquè després ja no... Sí. Però jo, vull dir, amb això de les processons, a Ullastell fèiem un corpus llarguíssim, perquè havíem de passar per tots els barris, perquè encatifaven també els, que, els carrers de Serradures, a Ullestrella, Serradures. I la, la Plaça Corpus era tan popular i tant tan d'això per aquells carrers que les mateixes dones, algunes se t'acostaven a tu que portaves el Santíssim sota el tàlem i deien, senyor rector, diu, jo ja em quedo aquí, que és a casa meva, perquè ja estic cansada, eh? Vull dir que no encara acabava la processó amb un bon gruix de gent, però algunes dones ja s'anaven quedant a mesura que passaven per casa, vull dir que això, vull dir, també em va fer molta gràcia. Això de les dones capellans, no ho sé, mira, jo...
Si fos per vos...
Ah, no, jo no m'hi tanco ni d'això, perquè hem vist tantes coses i que passa que no, i no sabem què veurem, vull dir, tant de bo. Veiéssim moltes més coses, de, perquè és
jo això dic una per mica... Si, jo dic per si de vegades el capellà, amb la seva experiència, a vegades de la mateixa manera que a mossèn Josep Pauses algú va veure que podia tenir unes certes aptituds. Segur que quan passejam per les esglésies i per tot arreu, el capellà veu, mira, aquella persona serviria per alguna cosa, aquella persona té, té una capacitat innata per poder parlar amb la gent, per poder...
Fixa una mica, això t'hi fixa, esclar, vull dir, amb persones que, de, per catequistes, per altres ministeris, per altres serveis de l'església, i dius... Jo penso que l'arcabisbe Torrella, l'arcabisbe Ramon Torrella, que va ser el que va arcabisbe de Tarragona, i que va ser una mica l'impulsor del Concili Provincial Tarraconense, ell va dir una frase feliç abans de convocar aquest Concili Tarraconense. Va dir una mica convoquem aquest Concili, i perquè una mica amb aquest interrogant, amb aquesta pregunta, esperit, referint-se a l'Esperit Sant, esperit, què dius a l'Església? Què dius a l'Església? L'Església d'aquest segle... vint d'aquest segle XXI, oi? Una mica és això, contínuament ens hauríem de fer aquesta pregunta, saps? Està tenint una mica aquestes veus, aquestes alenades, diguem, de l'esperit, i una mica descobrir els signes dels temps que ara hauríem de descobrir, però això ja arrenca, ja ve de Jesús. Si agafes l'Evangeli, veus que l'Evangeli és molt actual, perquè Jesús als seus deixebles ja els diu, sabeu una mica descobrir quan plourà, perquè veieu una mica els núvols i diu, ara plourà, eh? I en canvi no sabeu descobrir els signes dels temps, eh? Però això ho diu Jesús i els seus deixebles, i nosaltres una mica potser encara no acabem de descobrir els signes dels temps, és a dir, en aquest temps, en aquest segle, aquest començament del segle XXI, és a dir, que l'esperit que ens està dient, és a dir, que ens està dient, per exemple, no tenim vocacions al ministeri presbiteral, les congregacions religioses també se't queixen i et diuen, mossèn, si veu una noia, doncs digue-li que la nostra congregació doncs val molt la pena, etc., i l'altre també et diu el mateix, o algun frare, etc., i dius, bueno, això, aquesta sequera que tenim, doncs, què vol dir una mica l'esperit amb tot això, saps? És a dir, que hem de continuar per aquests mateixos camins, o potser hem de cercar altres camins que realment, perquè una mica l'església sempre s'ha d'estar renovant i sempre s'ha d'estar adaptant una mica al temps i a les circumstàncies que li toca viure, perquè si no passa el que passa, llavors ens quedem una mica encalladets i llavors anem quasi administrant la decadència, eh? Vull dir, i això que no ho podem administrar, sinó que
perquè en aquests darrers anys heu pogut constatar que hi ha menys fidels a l'església?
I menys.
Carai,
menys
fidels, sí, quina seguretat que ho dieu, eh?
Sí, per descomptat.
A Terrassa i a tot arreu?
Tot arreu, jo penso que sí, que hi ha menys fidels, vull dir, es va aguantant la cosa, però
en
també...
En canvi, hi ha molta gent que es continua casant per l'església.
Sí, molts, aquí sí, sobretot, no tenim una...
Bueno, ja ho sabeu, que veniu...
Una demanda,
no, no hi ha postal més postal que la vostra parròquia,
sí,
ara, eh?
Sí, el Vinyet també, i d'això, però no, vull dir... Els jutjats també, i el Maricel també, Maricel...
Però és a dir, hi ha una part d'aquest, diguem-ne què, cerimonial? És a dir, o hi ha moltes persones que creuen...
Bueno, és que hi ha aquests quatre moments de la vida, el baptisme, també tenim no tants baptismes, però en continuem tenint, tenim la primera comunió, que la primera comunió, tenim el casament, i tenim les exèquies, que ja no venen, sinó que ja el porten, no? I llavors, esclar, són quatre moments que la gent continua, doncs, necessitant, trucant a l'església, i llavors, en aquests quatre moments jo penso que ens hi juguem bastant, és a dir, en el sentit de dir no podem dir bajanades, saps? És a dir, perquè tenim un públic ocasional, un públic d'això, que llavors dius, ai, mare Déu, aquest públic que ve només per un enterrament, segons quina cosa el capellà digui al sermó, vaja, encara quedarà amb una imatge més negativa de l'església. I per això jo insisteixo molt que són quatre moments que
oportunitats que s'han d'aprofitar.
Oportunitats que has de presentar un missatge metge de l'església, atractiu, allò que dèiem abans, no de condemnar, sinó de salvar, perquè a vegades amb això dels enterraments ja surt això de condemnar, infern, 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 i més aviat surt poc, salvar i cel, saps? És a dir, i pensa, sí, l'Eucaristia Dominicana ha disminuït, però vull dir, en alguns llocs encara fa un cert goig, en altres llocs, sobretot aquí al Penedès, vull dir, aquests poblets del Penedès, esclar, ja no poden fer celebracions dominicals cada diumenge, sinó que fan celebracions de la paraula, per primer, per manca de capellans, i també perquè de mica potser és poc gruix de persones, i llavors hi ha un diaca, un rai que distribueix l'Eucaristia, etc. També és l'època de la mobilitat, llavors no costa gens anar a Vilafranca, potser, etc.
Capellans amunt i avall, no?
Capellans amunt i avall.
Quan apareix l'oportunitat de venir aquí a Sitges? Com? De quina forma? Quan?
Mira, jo, vull dir, és el que dèiem, ja, de seminaristes amb el Jaume, saps? És a dir, escolta, jo m'agradaria anar a Vilafranca, jo m'agradaria anar a Sitges, jo... Per mi Sitges, per mi, per els vilafranquins Sitges és encantador, saps? És encantador i de fet, doncs aquí doncs és agafar el cotxe des de Vilafranca i anem a fer el vermut a Sitges o anem a donar un tomb per Sitges, saps? És dir, i esclar, jo he casat uns germans, el Vinyet i el meu oncle tocant l'orgue aquí a Sant Bartomeu tenint un apartament, les mateixes festes majors que són molt semblants, oi, etc. Vull dir, jo quan venia per Sant Bartomeu això ja servia, és obrir la boca, obrir grana de cara al dia 30, de cara a la setmana següent. I llavors, vull dir, també vull dir, el fet de que jo no hagués estat mai aquí a la meva terra, saps? És a dir, que tota la meva vida doncs hagués estat al Vallès i he estat estupendament bé a tots aquests llocs, i no cal dir ara aquests 10 anys a Terrassa tan intensos, tan gratificants. També vull dir, sabem que mossèn Josep presentava la renúncia per raons d'edat i perquè no es trobava bé, i una mica jo ja ho coneixia, tenia ganes, una mica va venir donat per totes aquestes circumstàncies, eh? També vaig tenir un cert intervent, unes certes ganes, saps? De dir, home, doncs mira, potser ara és el moment de prendre aquesta decisió i de parlar-ne amb el bisbe d'aquí, parlar-ne amb el meu bisbe d'allà, de Terrassa, dir, mira, el bisbe, he estat una quarantena d'anys quasi per aquí, he estat molt bé, estic molt bé, però ara... Jo sempre ho havia dit, jo sempre havia dit que en l'última etapa de la meva vida pastoral m'agradaria una mica tornar doncs, a la meva terra. I la meva terra és aquesta, la meva terra és el Penedès, i ningú pot renunciar a les seves arrels. El bisbat de Sant Feliu, és clar, és el Llobregat, i de Llobregat tampoc jo no ho vull dir. Com vull dir, quan dic tornar a casa, vull dir tornar una mica a un quart d'hora de casa meva, saps? I així.
Perquè els capellans es jubilen el 75.
El 75, però alguns poden allargar més.
Estirar.
Sant Josep té 78 anys, ja fet, ara ja no podia més. El que passa que si trobes bé 75 no és cap edat, si trobes bé una mica i degut a la manca de capellans amb el senyor bisbe et diu que pots continuar una mica més i és el capellà
aguanta una mica perquè us plantegeu alguna cosa havent arribat aquí, a qui faré, a qui deixaré de fer, a qui m'agradaria fer, deixant de banda el que sí, se suposa ja en qualsevol
sí,
capellà, no?
Però... jo penso que quan arribes a una parròquia doncs esclar, hi ha aquest òrgan que va sortir arrel del Concili Vaticà II, el Consell Pastoral de cada parròquia, representant dels diferents grups que funcionen a la parròquia, i llavors el rector que arriba doncs, es tracta de que pugi en aquest tren que ja funciona. Hi ha un tren que funciona, doncs el rector puja al vagó o a la màquina, al davant, i una mica doncs, intenta seguir, i llavors es fa a la seva manera, també ho érem a la seva, ja hi ha coses que s'han de, precisament en la reunió del Consell que tindrem ara la setmana que ve, doncs mira quines coses, doncs prenem una mica el pols de la nostra parròquia, saps quines coses cal millorar, quines coses potser cal canviar, etc. Que siguin els mateixos laics, que al fi i al cap jo fa 3 setmanes que sóc aquí, coneixen una mica amb l'altre d'aquests 19 anys de mossèn Josep, després abans mossèn Joaquim, etc. També s'han d'anar renovant coses, perquè si no caiem en aquella rutina i llavors la gent es va fent gran, hi ha poca participació de gent jove, anem mantenint un estatus, una que dius, home, mantenim el que hàgim de mantenir, però algunes coses potser no cal.
Aquestes 3 setmanes han estat una mica d'immersió?
Immersió total, total, encara no, però vull dir, vaig bastant pel carrer, vull dir, clar, vull dir, ja conec,
ja, 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 i els que coneixíeu ja d'entrada, no?
D'entrada, i llavors em moc bastant, també ara una mica doncs retocar, bueno, vull dir, pintar coses, que aquesta cosa material, que és el que la gent veu, pintar la porta, pintar, vull dir, una mica la sacristia, etc, que la gent també vegi una mica de moviment, saps a dir, perquè es comença per aquest moviment, diguem, material, que també convé, també convé, doncs, una mica a desentar i mirar que no es deteriori tot allò, perquè és clar, la celebró del mar, i això doncs també va deteriorant tots
com,
els
com
mobles.
Com l'heu vist a la parròquia?
Bé, a mi trobo molt bé, vull dir, les eucaristies que he presidit, que he celebrat, doncs, bé, molt maca, saps? És a dir, que hi vas amb la canalla de catecisme que ve a la missa de les 12 i celebrant aquest marc una mica, poder sortir després de fora i veure aquells de març el d'això, doncs no, jo...
Heu casat algú? Ho enterrat
sí,
algú?
Sí, vaig fer el primer casament, la Rosa i el Xema l'altre dia, oi, que vagi dins d'aquest casament, me'n recordaré tota la vida, i perquè és el primer casament que faig com a rector de la parròquia, i ens també ho van estar molt contents, els casellors, ella era d'Igualada, va venir molta gent d'Igualada, dic, mireu, dic, Sitges, dic, ja veureu que és un autocar o més, va venir d'Igualada, dic, Sitges, és preciós, sortiu aquí, jo també vinc de Terrassa, i realment, dic, ara, dic, mai serà Igualada. Oi?
En 30 segons, hi ha alguna cerimònia especialment que us agradi celebrar?
O la cerimònia d'aquestes d'aquí de Sitges?
No, dic en la vostra vida sacerdotal.
L'Eucaristia, sobretot l'Eucaristia Dominical, jo m'intento celebrar sempre a la parròquia, allò, si tens una cosa un diumenge, quasi faig mans i mànigues per no absentar-me, perquè penso que la trobada amb la comunitat el diumenge, doncs per mi és bàsic, em dona molta satisfacció, i em realitzo molt, com que allà si alguna jornada que has d'anar, allà m'avorreixo una mica les jornades segons quines... I per això dius, no, jo m'agrada més estar a la parròquia celebrant l'Eucaristia i després poder parlar una estona amb la gent, saps? Abans amb unes conferències d'aquelles jornades,
sobretot ja, ja hi som, no?
Sobretot el diumenge, a mi em costa molt.
No, no m'atabaleu, que tinc missa.
Yeah.
Les 11 del matí, mossèn Josep Pauses. Què? Déu-n'hi-do,
Sí, Déu-n'hi-do, encara podria...
Oh, esclar, home, si això rai, no? Això rai que acabeu d'aterrar, només, sí, home, que sí. Acabeu d'aterrar. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Vinga,
són les 11, en 5 minuts tornem, notícies ara en connexió amb Com Ràdio. Fins ara.
Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.